Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 8 de febrer del 2026, Pedro Sánchez ho ha tornat a fer. No ens hauria de sorprendre perquè ens hi té acostumats, però aquesta vegada l'aposta és encara més ambiciosa. Autoproclamat com una espècie de president de la Internacional Antitrumpista, ja no en té prou buscant el cos a cos amb Feijó o amb Abascal, sinó que s'ha proposat enfurismar tecnooligarques, així en diu ell, com Pavel Durov, fundador de Telegram, o el totpoderós Elon Musk. I tot per una mesura que té tota la lògica del món, com és impedir que els menors de 16 anys accedeixin a les xarxes socials. Quan Musk ataca Pedro Sánchez a través de la xarxa social X, el que tothom coneix i coneixerà com a Twitter, l'està convertint en un adversari a la seva alçada. Que Durov, a través d'un missatge massiu a Telegram, li digui el nom del porc, l'està convertint en un referent per als qui pensen que, en nom de la llibertat, les grans tecnològiques treballen precisament per anar-la desgastant lentament. Res fa pensar que Pedro Sánchez pugui governar després de les properes eleccions, que ja veurem quan seran, però hi ha una cosa clara. Amb aquest perfil podrà jugar la partida internacional des d'on li vingui més de gust. I després hi ha el debat de fons. Cal prohibir Twitter, com deia la ministra Cira Rego? Cal clausurar plataformes pel simple fet que l'odi i les mentides, com diuen els estudis, suposin més d'un 20% de les mencions a Twitter? El tòpic diu que no es poden posar portes al camp, però potser sí que es pot legislar sobre quin tipus de conreu s'hi cultiva o sobre qui té dret a sembrar i a recollir. Perquè la llibertat sense responsabilitat perd tot el sentit. Una obvietat com un temple que, en boca del president espanyol Pedro Sánchez, adquireix un sentit quixotesc. No pel que diu o perquè sigui ell qui agafa aquesta bandera, sinó pel component grotesc dels adversaris. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Milers de persones han sortit al carrer per expressar la seva indignació pel caos a Rodalies.
Sí, amb una manifestació al matí a Barcelona amb entitats i partits independentistes i una a la tarda convocada per les plataformes d'usuaris. Reclamaven més inversió i un canvi en la gestió del servei.
Justament ahir, quatre línies de Rodalies van recuperar el servei.
Són l'R13, 14 i RT1, que comuniquen Barcelona amb el Camp de Tarragona i Lleida. També es va reobrir al matí el tram entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat de la línia R4. Demà, recordem, els maquinistes tenen previst fer una vaga de 3 dies.
Eleccions avui a l'Aragó, les primeres anticipades en 40 anys.
Les enquestes pronostiquen que el PP les tornarà a guanyar, però amb un Vox a l'alça que condicionarà encara més el govern. També auguren una patacada dels socialistes.
I pendents també dels estralls de la borrasca Marta.
El conductor d'una llevaneu ha mort a Àvila, a Portugal ha mort un bomber i Andalusia desembassa en pantans per intentar evitar el desbordament de rius.
Toca la pilota Ferran, busca Verdaggi, mira-lo Fermín, la juga cap a la punta d'atac, Bernal tot sol, entra dins l'àrea, continua Bernal, retalla Bernal, xuta Bernal, gol.
El Barça trasllada tota la pressió al Madrid després de guanyar clarament el Mallorca per 3-0 al Camp Nou. Albert Benet, bon dia.
Bon dia, amb gols de Lewandowski a la primera part i de Lamine i Bernal a la segona. Lamine, amb un gran gol des de la frontal, encadena 5 partits seguits marcant, mentre que el de Bernal, aquest que sentia un narrat pel Bernat Soler a la TDT de Catalunya Ràdio, un golaç després d'una acció individual de molta qualitat, és el primer que marca amb el primer equip.
I avui també ens fixem, en aquest cas, amb aquest Barça-Mallorca que va deixar el debut d'un altre jove format a la Masia, com és el migcampista Tomi Marquès.
El pivot de 19 anys va entrar a la segona part i el Barça va acabar jugant amb un mig del camp amb Caçador, Bernal i Marquès.
I estarem pendents també d'aquest partit que es va ajornar, finalment. Avui es jugarà el Sevilla-Girona, ajornat ahir per pluja, i també pendents del València-Madrid, Albert.
Sí, el València-Madrid. A les 9 del vespre veurem a quants punts queda l'equip madridista després d'aquesta victòria d'ahir del Barça, i el Sevilla-Girona va quedar suspès per l'alerta meteorològica que ha fet a la ciutat andalusa. El partit del Sánchez-Pizjuán jugarà a 4:45 d'aquesta tarda.
A casa nostra no plou tant ni molt menys. Jofre Genué, bon dia. Hola, Jofre, què tal, com estàs?
Perdona, bon dia, que no tenia el micro ben posat. Molt bé, bon dia.
Aquí no plou, però estan molt pendents del que passa al sud d'aquesta península, perquè realment està causant estralls la pluja, eh?
Sí, hi haurà una petita pausa avui, però encara al llarg de la setmana sembla que un parell de perturbacions encara podrien afectar la zona. No semblen tan actives, però no es trenca amb aquesta dinàmica d'un terreny molt ja negat d'aigua, i per tant, en aquest sentit, tampoc són gaires bones notícies. A casa nostra quedem una mica a l'esquena d'aquestes perturbacions, arriben molt desgastades. De fet, Marta ens ha creuat al llarg d'aquesta nit durant alguns plogims de 2-3 litres per metre quadrat, la majoria a l'interior del país, i ara mateix s'obren clarianes. Per tant, avui el sol tornarà a imposar-se, potser amb més restes de núvols, però en general serà una jornada assolellada amb algunes petites excepcions. Una serà el Pirineu, que aquí no acabarà de fer net, i esperem que fins i tot a partir de mig matí es pugui reactivar una mica la nevada, sobretot en el vessant nord, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, per sobre dels 1.000 metres aproximadament, una nevada fins a mitja tarda es podria, doncs, reforçar en aquesta àrea. Tampoc és una gran nevada, però en definitiva dia tapat i de neu i amb ambient fred. I a la resta del territori, amb aquesta variabilitat o domina el sol, sí que hi ha algunes comarques a l'interior de Barcelona i Girona que es poden reproduir nuvolades amb alguns petits ruixats, des del Ripollès, Lluçanès, Osona, Garrotxa, la Selva, fins i tot el Vallès o Moianès, i no descartem de cara vespre també que arribi alguna gota cap a la zona prelitoral de la costa central. Poca cosa en general, són residus que ens deixa, doncs, el pas d'aquesta petita pertorbació a casa nostra, amb una mica d'aire fred en alçada i temperatures sense gaires canvis, amb mestral, sobretot al sud del país, i alguns núvols de vent.
Avui, el suplement...
Avui tertúlia amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Ens fixarem en les retallades del Washington Post i la relació interessada entre Donald Trump i Jeff Bezos. Avui a 11:15 ens visita el divulgador científic Dani Jiménez. A l'eclipsi del suplement, les nits de Josep Cuní, sempre és una persona interessant d'escoltar, amb la Marina Laminos també farem enfrontar el Cuní al seu arxiu a Catalunya Ràdio, i va passar una pila d'anys, i té una hemeroteca llarga vinculada a aquesta casa. Recuperarem alguns moments més celebrats del Cuní a l'antena de Catalunya Ràdio. I a les 12... Avui és un dia de catifa vermella amb tota la prèvia de la gran gala dels Premis Gaudí, que podrem seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio. Uns Gaudí que per primer cop es fan des del Gran Teatre del Liceu a la Rambla de Barcelona, una gala que tindrà 5 presentadores i en què els colors i la música prendran protagonisme, amb Romeria i amb Cirat, amb 13 i amb 12 nominacions respectivament, i que parteixen com a favorites. La Marta Ferrer i el Toni de la Torre ens aproparan les pel·lícules i els actors que tenen tots els números de recollir estatueta, i acabarem amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu particular Demà ho deixo. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Càntics dels milers de persones que van sortir ahir al carrer de Barcelona per exigir un canvi radical d'escala en les inversions que fa l'Estat a la xarxa de Rodalies.
Rodalies, que arribi cada dia!
Reclamen també una gestió eficaç del servei. Va ser una doble manifestació, primer al matí, convocada per les entitats independentistes, i després a la tarda en una marxa organitzada per les plataformes d'usuaris.
Tothom va coincidir, però, que ha calgut una tragèdia, la mort d'un maquinista ja li darà fa 20 dies, perquè l'Estat posés el focus en els trens que circulen per Catalunya. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, demanava als partits independentistes que deixin de donar suport als socialistes tant a Catalunya com a Madrid.
Tenim un tracte colonial, no hi ha una altra manera de dir-ho. I els trens, les vies ferroviàries, és allà on precisament els números canten.
Les plataformes d'usuaris denunciaven a la tarda que el servei, deixadíssim de fa dècades, trasbalsa la vida de 400.000 persones cada dia. Anna Llauradó és la portaveu de Dignitat a les Vies.
L'usuari ja no té paciència, però no perquè no la vulgui tenir, sinó perquè els usuaris els han portat al límit. Els usuaris estan malament, físicament i psicològicament.
La mobilització també va servir per recordar que l'economia catalana s'està ressentint i molt d'aquesta crisi de mobilitat. 9 milions d'euros en pèrdues cada dia, deia Pimec aquesta setmana, i una taca, veurem si reversible o no, a la reputació de les infraestructures catalanes.
Pel que fa a la derivada política de les manifestacions, Junts, Esquerra, la CUP i els Comuns es van sumar a les mobilitzacions. Jordi Turull, dels Juntaires, i Oriol Junqueras, dels Republicans, insisteixen a demanar dimissions i solucions.
Demanem que hi hagi conseqüències polítiques com el primer gest cap als ciutadans que pateixen tot això, i per tant que cessin d'una vegada a la consellera Paneque, que cessin d'una vegada al ministre Òscar Puente.
Fa molts anys que Catalunya pateix un infrafinançament evident, un tracte humiliant. Nosaltres defensem que han d'haver-hi dimissions i que han d'haver-hi solucions.
Des dels comuns asseguren que Rodalies serà demà un tema clau a la primera reunió per negociar pressupostos amb el govern, i la CUP acusa Paneque d'una gestió deficient per intentar, diuen, tapar les vergonyes de Madrid. Qui no va assistir ahir a cap de les dues manifestacions va ser el govern i el PSC. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, en un acte des del Pirineu, sí que reconeixia que entén la indignació dels usuaris i les protestes d'ahir a Barcelona, i assegurava que ja han posat fil a l'agulla.
Vull ser molt contundent. La política té l'obligació de decidir si volem conduir-ho cap a la frustració, que no ens reclama res, o cap a una política de les solucions. I aquest govern ha decidit que sigui qui agafa el bou per les banyes i arregli d'una vegada per totes la situació de Rodalies i regionals a Catalunya.
La jornada de mobilitzacions va coincidir amb la represa del servei de les línies R13, R14 i RT1 de Rodalies. Es tracta de línies regionals del sud i l'oest del país que connecten el Camp de Tarragona i Lleida, i on fins ara s'oferia part del recorregut per carretera.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar la represa d'un servei que, diu, afavorirà unes 4.000 persones en el global de les tres línies. L'R13, que fa Barcelona-Valls-Lleida, l'R14, que fa Barcelona-Reus-Lleida, i l'RT1, que circula entre Tarragona i l'estació de la Plana Picamoixons. Tot plegat enmig de la convocatòria de vaga del sector ferroviari, que demà comença 3 dies seguits d'aturades, però manté de moment encara obertes les negociacions amb el Ministeri. Els sindicats asseguren que la seva voluntat és reunir-se fins a l'últim moment, però demanen avenços substancials. Diuen que per ara el Ministeri encara no els ha donat concrecions. Sentim Diego Martín, secretari general de CEMAF.
Todo se basa en mejorar los procedimientos, incrementar las plantillas, mejorar la seguridad de todo el sistema ferroviario. Las reuniones institucionales derivan en reuniones técnicas, que son las que se están manteniendo y se mantendrán durante todo el fin de semana previsiblemente y cuando lo que haga falta.
Els maquinistes reclamen més personal i mesures de seguretat a les vies. L'aturada ha estat convocada després dels accidents mortals de Damuth, a Còrdoba i de Gelida, i de 2 setmanes de caos ferroviari a Rodalies.
Tres minuts per arribar a 7:45 del matí. Avui és dia d'eleccions a l'Aragó. De fet, són les primeres eleccions autonòmiques anticipades de la seva història. Les enquestes preveuen una còmoda victòria del candidat del PP, Jorge Azcón, i un creixement de Vox que esdevindria clau per la governabilitat. El PSOE podria registrar una nova patacada, tot i presentar una exministra com a cap de llista. A l'esquerra del socialisme, la Junta Aragonesista lluita amb Esquerra Unida per liderar un espai fragmentat que podria regalar-los a una presència gairebé marginal al Parlament aragonès. Enviat especial a l'Aragó, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. 1 milió d'aragonesos estan cridats a les urnes aquest diumenge, dels quals es calcula que 40.000 encara estarien indecisos. Els col·legis electorals obriran les seves portes a les 9 del matí i no les tancaran fins les 8 del vespre. La majoria de candidats votaran entre les 10 i les 11 del matí, a excepció d'Alejandro Nolasco de Vox, que ho farà a 1:15 a Terol, la seva població natal. S'espera conèixer les primeres dades de participació cap a les 2 del migdia i una xifra més definitiva pels vols de les 6 de la tarda. Un cop tanquin les seus electorals, es publicaran els primers sondejos a peu d'urna, una primera presa de contacte que podria reforçar la probable victòria dels populars, però que també ajudarà a dimensionar el creixement de Vox i la influència que podria tenir el partit d'ultradreta a la governabilitat de l'Aragó. Pel que fa als recomptes, haurem d'esperar els vols de les 9 del vespre per tenir les primeres dades representatives, i s'espera que a 10:15 es coneguin els resultats definitius de la jornada.
La borrasca Marta, que ha deixat precipitacions intenses i ràfegues de vent de més de 100 km per hora, manté l'alerta a tot el sud-oest de peninsular. Andalusia és la zona més castigada, amb camps negats, carreteres tallades, rius al límit que han obligat a fer desembassaments en 33 pantans i esfondraments parcials de cases.
A Extremadura també hi ha evacuacions. A Madrid preocupa l'augment del cabal d'alguns rius, i a Castella i Lleó el conductor d'una màquina lleva neu ha mort mentre treballava en un port de muntanya a Àvila. A Portugal també ha mort un bomber en un riu. A l'estat espanyol, però, Andalusia és la comunitat més damnificada i ja s'ha desallotjat preventivament més d'11.000 persones, 8.000 de les quals només a la província de Cádiz. El delegat del govern d'Andalusia, Pedro Fernández, ha anunciat a més desembassaments a 33 pantans. Juan Manuel Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia, preveu, deia ahir, ja un impacte milionari pel pas de les borrasques.
Solicitamos al gobierno de España el apoyo a través del Fondo de Contingencia del Estado, en torno a cerca de 4.000 millones, y también pediremos que se ponga en marcha el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea.
Avui hi ha avisos actius en 13 comunitats, a més de Ceuta i Melilla.
I també ens fixem aquestes últimes hores, enmig d'aquesta desgràcia i dels danys personals i materials, un dels pocs aspectes positius derivats d'aquestes borrasques el trobem a les maresmes del Parc Nacional de Doñana, Andalusia. Estan pràcticament plenes gràcies a la pluja d'aquest hivern i això pot facilitar la recuperació d'espècies molt tocades per la sequera.
La primavera passada la zona ja es va omplir d'aigua i algunes espècies ja se'n van beneficiar. Aleu Revilla és el director de l'estació biològica del Parc Natural.
Lo que hemos visto es que las especies que pueden reaccionar y tienen tasas de reproducción muy altas, que pueden ser algunos insectos, por ejemplo, o algunas aves, como los moritos, que reaccionan muy rápido, esas se han recuperado bastante. Hay otras que no han tenido esa capacidad, como por ejemplo los galápagos, o los propios peces autóctonos de Doñana, que prácticamente han desaparecido.
Aquest any la pluja ha arribat abans i s'espera que beneficiï més espècies. La recuperació serà més complicada a les llacunes que depenen de l'aqüífer de Doñana per omplir-se. L'aigua que hi ha entrat s'ha filtrat ràpidament i només un 7% estan inundades. Els últims 10 anys, la pluja d'Onyana ha estat per sota de la mitjana, amb una sequera extrema els anys 2022 i 2023.
La pluja d'aquestes últimes hores també afecta les eleccions a Portugal, que avui torna a les urnes en una jornada complicada per les conseqüències d'aquest temporal. És la inèdita segona volta d'unes presidencials en què s'enfronten el socialista Antonio José Seguro i el líder de l'extrema dreta, André Ventura, que ahir va demanar ajornar les votacions pel mal temps.
La llei no permet retardar les eleccions a tot el país per qüestions meteorològiques. Només ho poden fer els municipis a títol individual. Fins ara només ho han fet tres, situats al centre de Portugal. Tot i la previsió de pluja abundant, el primer ministre, Luis Montenegro, afirma que en la gran majoria del país hi haurà les condicions per poder votar. L'aspirant socialista, que va guanyar la primera volta, parteix com a favorit. Antonio José Seguro avisa que el seu contrincant, André Ventura, és un perill per a la democràcia.
Hi va haver un estudi recent que va demostrar que el 85% de la desinformació i les falsedats a internet es deuen precisament a André Ventura. Per tant, el país ha de ser clar el dia 8, ha de repudiar aquesta situació. És per això que tanta gent dona suport a la meva candidatura. Els mètodes d'aquest candidat no són mètodes democràtics.
Els sondejos pronostiquen una victòria del candidat socialista amb el 70% dels vots davant del 30% del fundador de Xega. Que André Ventura hagi arribat a la segona volta evidencial, però l'ascens de l'extrema dreta en només 5 anys.
I avui també hi ha eleccions al Japó, una jornada que també està marcada per la meteorologia, en aquest cas per la neu, que ja ha obligat a tancar alguns col·legis electorals abans d'hora. La gran favorita és la primera ministra ultraconservadora, Sanae Takashi, que només fa 3 mesos que va accedir al càrrec i ara aspira a governar el país amb una àmplia majoria. De fet, ella ha fet aquest avançament electoral. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Eleccions ben particulars avui al Japó perquè és el primer cop que les convoca una dona. La primera cap de govern al país, Sanae Takaichi, que ha cridat a les urnes anticipadament en ple hivern, un fet totalment inusual per les fortes nevades que solen caure en aquest període de l'any i que efectivament estan marcant la jornada. De moment, baixa participació. Algun votant advertia dels riscos d'una jornada climatològicament tan adversa.
He sentit que hi ha col·legis electorals tancats i horaris més curts. Seria bo que estigui assegurat que la gent té igualtat d'oportunitats a l'hora de votar.
Fins i tot la capital, Tòquio, ha estat envaïda per una fina neu poc habitual en una jornada freda de la qual n'ha de sortir, segons la pràctica totalitat dels sondejos, una majoria clara a la cambra baixa del Parlament per a la formació de Sanae Takaichi, l'hegemònic Partit Liberal Democràtic, el PLD, i el seu aliat, el Partit de la Innovació. Fins ara, el govern només disposa d'un escó més que l'oposició, mentre que la popularitat de Takaichi supera el 60%. Per això ha anticipat els comicis, per transformar aquesta popularitat en una majoria parlamentària còmoda. És popular entre els joves pel seu estil directe i perquè promet rebaixar impostos, com el del consum. I caldrà veure si el jovent, que no és el votant tradicional del PLD, corre massivament a les urnes per avalar la primera ministra. L'ultraconservadora Takaichi ha dit durant la campanya que renunciarà si els sondejos tan favorables s'equivoquen completament.
Encara un apunt més de la crònica internacional, i és que el director del Washington Post ha dimitit arran de les crítiques pels 300 acomiadaments a les seccions d'esports i d'internacional que reduiran un terç la plantilla.
A la seva nota de comiat, Will Lewis agraeix el suport del propietari del diari nord-americà, el magnat Jeff Bezos, i no cita ni les retallades ni els periodistes que hi treballen. El fundador d'Amazon va contractar Lewis fa 2 anys per redreçar les pèrdues econòmiques del Washington Post per la caiguda de subscriptors i ingressos. Ara agafa el relleu l'actual director financer del diari i exdirector executiu de les xarxes socials social Tramba.
En parlarem avui a partir de les 10 al suplement amb el Ion Sindreu, que durant una pila d'anys ha treballat el... en aquest cas, el, no el Washington Post, sinó el Wall Street Journal, també com a capçalera americana. Segur que hi té alguna cosa a dir. I amb el Toni Rodon, com sempre, els diumenges a les 10, la setmana tràgica amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon. Avui, que és dia de Gaudí. Tot a punt perquè aquesta nit els Premis Gaudí celebrin la majoria d'edat, aquest cop al Gran Teatre del Liceu, a la Rambla de Barcelona, una gala que té lloc amb 5 presentadores, en aquest cas, i en què el color i la música prendran protagonisme. Romeria i Cirat, amb 13 i 12 nominacions respectivament, parteixen com les grans favorites als Premis del Cine Català, Montse Pujol.
A la gala d'aquesta nit hi haurà 1.800 convidats i una catifa vermella prèvia a la cerimònia, per on desfilaran els nominats d'aquest any acompanyats de l'equip de cada pel·lícula. Magalí Sare i Salvador Sobral obriran la cerimònia amb veus del cor Geriona i Joan Dausà i l'actriu Zoe Bonafonte tancaran la gala. Aquest any, 25 produccions catalanes i 4 d'europees lluitaran pels guardons de l'Acadèmia. Tal com explica la directora de la gala, Ainhoa Caçador, són els 18 anys dels premis quan el cinema català té més ànima, color i llum pròpia que mai.
El cine català està en un moment magnífic, que tiene más alma que nunca, que tiene más color y más luz propia. Y todo esto lo trasladamos al liceo, bajo un lema que es Llums, Cámara, Culos. Es un viaje cromático a través de las emociones que transmite cada uno de los colores. Y para eso hemos contado con 5 embajadoras maravillosas, 5 actrices ganadoras de un Gaudí.
A banda de Romeria, de Carla Simón, Cirat, d'Oliver Lache, nominada a l'Òscar aquest any, i Sorda, d'Eva Libertat, que lideren el rànquing, també destaquen Frontera, de Judit Colell, amb 8 nominacions, Estrany Riu, de Jaume Claret, amb 8, i La Fúria, de Gemma Blasco, amb 6. Tardes de Soledad, d'Albert Serra, amb 6, és el documental més nominat en la història dels Gaudí.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días, por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
¿Que te quieres subir al avión? Dejarme en paz, coño. Me quedo.
En la categoria de millor actor hi ha Sergi López, Mario Casas, que sentíem de fons, Manolo Solo i Álvaro Cervantes. I en l'apartat de millor actriu hi competeixen Nora Navas, Ángela Cervantes, María Rodríguez Soto i Miriam Garlo. En les categories nominatives, les finalistes registren un 52% de presència femenina i el Premi d'Honor serà aquest any per a Sílvia Munt. La gala dels 18ens Premis Gaudí la retransmetrà 3CAT a partir de les 8 del vespre.
Més notícies. Un estudi recent de la Universitat de Surrey, Anglaterra, demostra que les dones se senten més insegures que els homes a la natura i, sobretot, que tenen por de trobar-s'hi algú desconegut. Les autores d'aquest informe alerten que aquest fet provoca desigualtat de gènere a l'hora de poder gaudir dels beneficis que proporcionen els entorns naturals.
L'estudi constata que homes i dones perceben la natura de manera molt diferent i que el gran obstacle per a elles és que estan preocupades per la seva seguretat. La doctora Anna Bornioli, investigadora en psicologia ambiental de l'Institut de Salut Global de Barcelona, avisa en declaracions a Catalunya Ràdio que aquesta diferència genera desigualtats en salut i benestar.
Evitar la naturaleza es una pena, porque sabemos que estar en espacios naturales ayuda mucho a la salud y al bienestar. Por ejemplo, reduce síntomas de depresión o estrés. Y el miedo puede impedir que esos grupos disfruten de esos beneficios y refleja una forma de desigualdad.
Aquesta experta ho qualifica de problema social i de salut pública. Per això creu que és urgent intervenir en els espais verds de pobles i ciutats i proposa solucions, com dissenyar els parcs amb rutes clares i visibles o que les entrades i sortides siguin fàcils de veure, també per les persones que hi van. També considera molt important incloure dones en el disseny d'aquests espais públics.
L'informatiu del suplement.
Estem anant cap a l'Antàrtida i en aquests moments estem travessant el pas de Drake.
Un equip de Catalunya Ràdio ha acompanyat l'expedició científica al continent blanc. Descobrim com es preserva un territori fràgil i amenaçat a la fi del món i coneixem els científics que hi treballen cada any gràcies a una figura pionera, Josefina Castellví. Sense ella, les actuals bases antàrtiques espanyoles no existirien.
Ha salido una ballena a respirar.
Estem aquí coberta i caure.
A l'Antàrtida no hi ha ossos. El podcast de Domènec Sobirà i el tècnic de so José Antonio Rodríguez. A l'app i al web d'aquest ràdio i al 3CAT.
El gos marca la tòfona i nosaltres no sabem si la tòfona està a 5 centímetres, a 10, a 15, si fa 20 grams, si en fa 50. Llavors, clar, és desenterrar un tresor cada vegada.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Molt bé.
Aquesta setmana, per exemple, amb 6 euros et fas un festival de tòfona a casa teva. Dius, hosti, perquè no puc consumir-la cada setmana. Que no, no? Teu.
No, tòfona.
No. Bé, no tenim tòfona. Efectivament, el greix és com conductor.
Això és un good fast food, eh?
Boníssim.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
L'informatiu del suplement.
Cinc minuts per arribar a 8:15 del matí. El primer de Lewandowski.
En pilota per Lamine Yamal, que ha deixat anar un braç. L'àrbitre diu que continuïn jugant. També havia caigut Lamine. Toca la pilota Balde. Balde l'envia cap a Marcus Rashford. Rashford davant de dos homes. Torna a provar el xut. Xuta Rashford, rebota les cames d'un jugador. La té Lewandowski, continua Lewandowski, xuta Lewandowski. Gol! Gol, 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 gol.
El segon de Lamine.
Pilota a la frontal, la té Lamine. Lamine prepara, xuta Lamine.
I el tercer de Marc Bernal.
Toca la pilota Ferran, busca Verdaggi, mira-lo Fermín, Fermín la juga cap a la punta d'atac, Bernal, tot sol, Bernal, tot sol, entra dins l'àrea, continua Bernal, retalla Bernal, xuta Bernal, gol, 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 gol.
El Barça es continua mostrant com un líder sòlid, té 4 punts més que el Madrid a la Lliga de manera provisional gràcies a aquesta victòria contra el Mallorca, 3-0 al Camp Nou. Albert Benet.
Lewandowski va fer l'1-0 en una primera part en què el Mallorca, molt ordenat, va limitar molt el joc del Barça. A la segona, l'equip de Hansi Flick es va mostrar molt superior i van arribar aquests gols de Lamine Yamal, un golaç des de la frontal de l'àrea, i de Marc Bernal, que va sortir a la segona part i que va protagonitzar el moment de la nit al Camp Nou, amb un gol d'aquells per emmarcar, va rebre de Fermín a l'espai, va conduir la pilota molts metres, gairebé des del mig del camp, va entrar a l'àrea, va fer una retallada de molta qualitat, deixant el defensa a terra, i va marcar amb la petita ajuda d'un rebot d'un dels defenses del Mallorca. El sentim, sentim Marc Bernal, Esport 3.
Mina girava, que mirava, i al final he vist l'espai, i un cop me l'ha posat, la veritat que no ho he dubtat, i bueno, molt content, perquè al final és el primer gol, i jo crec que és el més especial.
És el primer gol de Marc Bernal amb el Barça, un gol que va servir per segellar la victòria, el 3-0 definitiu, i que va provocar una explosió d'alegria al Camp Nou.
Bueno, sí, sobretot quan he marcat m'he recordat d'això, de lo que vaig passar l'any passat, en quin moment estava, i bueno, també per la gent propera ja ho sabrà, però també per coses personals i per una persona que sap que anirà per ell.
Hansi Flick va sortir amb un equip amb 7 jugadors formats a la Masia i a la segona part en van entrar dos més, Marc Bernal i un altre dels protagonistes de la nit, Tommy Marquès, que va debutar amb el primer equip. Flick va acabar amb 3 migcampistes formats al planter, Caçador, que va ser titular, i Bernal i Marquès.
És la nostra manera i això és bo per al club i la Masia. Respectem la feina que es fa a la Masia i avui Tommy ha estat el següent. Té molt potencial i això es pot veure als entrenaments. Estic molt content d'haver-li donat l'oportunitat avui i que hagi jugat amb el Barça. Per ell ha estat un somni debutar al Camp Nou. Això m'encanta i es noten les relacions dels jugadors que han jugat a la Masia. M'encanta el que veig.
I ara sentireu al micròfon d'Esport 3 el protagonista Tommy Marquès després d'aquest debut amb el primer equip i el Camp Nou.
Bueno, jo crec que és indescriptible, o sigui, el que sento és increïble, o sigui, ara parlar amb els companys, o sigui, no m'entra el cap encara i és espectacular, un somni fet realitat.
De Jong es va quedar sense jugar, segons va explicar Flick, perquè no estava al 100%, i sí que s'espera que jugui dijous al Metropolitano en l'anada de les semifinals de la Copa amb l'Atlètic de Madrid. Lamine va completar una molt bona actuació i amb el seu gran gol ja ha arribat als 40 amb el primer equip i encadena 5 partits seguits marcant. El Barça pendent avui del que faci el Madrid a Mestalla contra el València. El partit és a les 9 i en aquests moments la diferència és de 4 punts. Al Madrid, per cert, declaracions del tècnic Álvaro Arbeloa sobre el cas Negreira, després que aquesta setmana l'expresident del Barça, Joan Gaspar, declarés davant del jutge i digués que el Madrid i Florentino Pérez estan fent molt de mal al futbol.
Pues mira, respecto al caso Negreira, yo creo que nadie, y repito nadie, entiende que a día de hoy el escándalo más grave de la historia del fútbol español todavía sigue sin resolverse. Y para mí eso es lo que debería preocuparle a muchos.
A més del València-Madrid, un altre dels partits que jugarà avui a primera és el Sevilla-Girona, que s'hauria hagut de jugar ahir i que va quedar ajornat per l'alerta meteorològica que afecta la ciutat andalusa. El partit està previst que jugui aquesta tarda, 4:15, al Sánchez-Pizjuán. També avui el Barça d'handbol jugarà la final de la Copa d'Espanya contra el Valladolid a 2:15 del migdia. Això després de derrotar el Bidasso a les semifinals 37-31. Dic que Mem estarà entre un mes i un mes i mig de baixa per una lesió als isquiotibials de la cama dreta. El Calafell i el Lleida, classificats per la Final Four de l'Europa Cup d'hoquei patins, mentre que el Caldes en queda eliminat. Avui a l'hoquei Lliga, Liceo-Barça, gran duel a les 12 del migdia i en directe per Esport 3. I la selecció espanyola de futbol sala amb els catalans Didac Plana i Adolfo, campiona de l'Europeu, després de guanyar la final contra Portugal per 5-3.
El suplement amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, què tal? Com va la vida?
Molt bé, Roger, molt
bé. Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel des de ja fa uns quants anys amb el Joan Anton Català. Aquesta setmana, Joan Anton, hem estat pendents de l'actualitat especial perquè avui, que és 8 de febrer, s'havia d'enlairar una missió històrica, l'Artemis 2, que havia de portar 4 astronautes de nou per fi a la Lluna. Uh-huh. Una fita que no s'aconseguia des del 1972 i que marcarà no només un punt crític de cara al retorn de l'home al nostre satèl·lit, sinó també un moment clau de la presidència de Donald Trump. Què ha passat? Doncs que finalment no s'han enlairat, s'han endarrerit. I, a més, s'ha reprogramat, atenció, al mes de març. Per tant, encara haurem de ser una mica més pacients. Què ha passat amb Artemis 2? Per què no s'han enlairat? Quina és la possibilitat real que el mes que ve l'home torni a la Lluna? Avui, a La Terra es Plana, retorn a la cursa de l'espai.
Today, the same spirit beckons us to begin new journeys of exploration and discovery. And space has so much to do with so many other applications, including a military application.
D'aquesta manera ho anunciava l'amic del Joan Anton Català, Donald Trump. El que posa de manifest que s'hagi posposat aquesta missió, doncs, és com de realment complicat és tornar a la Lluna. Deia, Amèrica està somiant en gran i, evidentment, anar a la Lluna també significa grans avenços militars. Aquest és també un dels esperits que porten Donald Trump al nostre satèl·lit
té
més especial.
Té moltes utilitats, diu. Té moltes utilitats, això d'anar a l'espai. Una d'elles, incloent la militar. És que increïble.
Escolta'm, hem sentit moltes vegades allò de, si ja ho vam fer una vegada, com és que no ho hem tornat a fer, Joan Anton?
Clar, clar, i això dona peu a tota la conspiranoia de que no hi hem anat, no? Però això té explicacions si s'ha de fer la divulgació d'aquestes explicacions. D'entrada, mai ningú ha tornat a tenir tants diners, tants recursos com va tenir la NASA quan els Estats Units competien amb la Unió Soviètica per arribar-hi. En aquell moment, la NASA va arribar a tenir més del 4% del pressupost total del país per la cursa espacial. 400.000 persones treballant en el projecte Apollo, 100.000 de les quals eren plantilla. Tu imagina't quines xifres. Ara llegiré les xifres actuals de la NASA. Avui són 14.000 empleats, t'estava parlant de 100.000 empleats, avui són 14.000 i maneguen un pressupost del 0,35% del total, i abans era del 4%. Mai ningú, mai, ha tingut tants recursos com en aquell moment. Segona raó, anàvem amb una sabata i una espardenya. Se'ns volia gent. Recordem, 3 tripulants de l'Apollo 1 morts, el tripulant del Soyuz 1 mort, 3 tripulants del Soyuz 11 morts, 3 tripulants de l'Apollo 13 quasi morts i salvats per la campana. No volem anar-hi d'aquesta manera. És que no hi ha necessitat, ningú no vol assumir aquests riscos. Necessitem noves naus per anar-hi d'una manera més segura i sostinguda, vol dir no tornar a trigar 50 o 60 anys a tornar-hi. I després l'exploració la podem fer i l'estem fent amb robots, robòticament. No cal assumir tots aquests riscos. Què passa? Que ara hi volem tornar? Sí. I per què hi volem tornar? Bàsicament perquè la mirada la tenim posada a Mart. Això algun cop ho hem explicat. I el gran salt següent, que és Mart, requereix la pràctica novament d'anar a la Lluna, desenvolupar aquestes noves naus, provar-les, etc. De fet, les raons conspiranoiques, que algun cop li vam dedicar un programa amb això, són ridícules. Quan, si tu llegeixes les raons... Mira, va ser Kubrick que ho va filmar en un estudi són absolutament ridícules. Parlen de les ombres que hi ha, parlen de que no es veuen estels al cel, parlen fins i tot, hi ha fotografies trucades o manipulades en què es veuen roques de Trezzo, on hi ha l'etiqueta. Diuen, a veure, sisplau, sisplau. Per tant, sí, vàrem anar a la Lluna, el que passa que no s'hi ha tornat per aquestes raons.
Una dificultat que ja avisava aleshores Kennedy l'any 1962.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
No perquè sigui fàcil, sinó perquè precisament és difícil. Mm-hmm. Quina diferència hi ha entre aquesta retòrica dels dos presidents, de Kennedy en el seu moment i de Trump ara mateix, que és parlar doncs, d'una proesa militar?
Clar, el Kennedy era un líder carismàtic i ell parlava del pas de la humanitat a la Lluna. És cert que representava els Estats Units, evidentment, això no se li escapa a ningú, però ell es va convertir en una icona mundial i, de fet, la missió a Apollo 11 i tot el projecte Apollo es va viure, jo diria que globalment, no? Com una cosa... Era el gran pas de la humanitat i aquest va ser una mica el discurs d'Armstrong també, no? I Kennedy ho representava i era un tio carismàtic, era capaç d'inspirar a la nació i ho va aconseguir inspirar el món sencer i aconseguir els pressupostos tremendos que es necessitaven pel projecte més car de l'espai que mai s'hagi fet. El discurs de Trump no té res a veure. Trump no parla pas mai de la humanitat, parla només dels nord-americans i té aquest enfocament militar que Kennedy sempre va evitar. I, de fet, en el moment de la creació de la NASA, quan la NASA es crea a final de la dècada dels 50, es crea com un ens absolutament independent del Departament de Defensa, justament per marcar aquesta diferència, una diferència que sembla que a Trump li molesta. Mm.
Lluny d'aquella missió Apollo aprovada per Kennedy, ara tenim aquesta missió Artemis aprovada per Trump, i el nom de la missió tampoc és cap casualitat, perquè a vegades el nom fa la cosa.
Sí, Artemis, a la mitologia grega, era el germà bessó d'Apollo, per tant, fixa-t'hi aquí, no? I els dos eren fills de Zeus. Mm.
En què consistia la missió, Joan Anton?
Doncs això, en realitat, és un programa, que és aquest programa Artemis, més que aquesta missió, que inclou el retorn ja humà a la Lluna i més enllà. Vol dir més enllà és crear una estació orbital al voltant de la Lluna permanentment habitada, amb canvis de tripulacions. Això és el gran projecte Artemis. I té fases. Vàrem veure Artemis 1, ara estem pendents que avui s'havia d'enlairar Artemis 2, que aquest ja portava 4 astronautes, encara no a baixar a la Lluna, sinó a fer un tom a la Lluna. Després vindrà Artemis 3, que ja serà la baixada a la Lluna. Després vindrà Artemis 4, que segurament ja començarem a construir aquesta estació orbital al voltant de la Lluna, i aquest és el gran projecte. Però, clar, això necessita nous coets, el que explicàvem abans, noves naus fiables i molt potents. I això té una arquitectura nova, totalment nova, un coet que es diu SLS, que és un coet enorme, de 98, crec, metres de... Sí, 98, ho tinc apuntat aquí, metres d'altura, 2.600 tones de pes, que porta dos coets laterals, és molt reconeixible quan el veiem a les fotografies, i el veurem molt aquests dies a les imatges, no? Dos coets laterals els que li donen empenta impuls del 75% de tot l'impuls són aquests dos coets laterals, i a sobre hi va una càpsula que també s'ha desenvolupat nova, que es diu Orió, molt fiable en principi, que és la que ha de transportar els astronautes, que es va provar en Artemis 1 posant-hi un maniquí, era el comandant Campos, se li va anomenar així en aquell maniquí, ple de sensors, i ara durà, quan s'enlairi el mes de març, si tot va bé, durà 4 astronautes, recordem, no encara baixar la Lluna, però sí fer un tomb, mai cap humà ha anat tan lluny de la Terra des de l'any 1972, per tant, aquí sí que fem un salt, tot i que no baixem encara a la Lluna, un salt tremendo, i aquesta càpsula Orió porta a l'escut tèrmic més car, més potent, més gros que mai s'ha construït, perquè aquesta càpsula ha de poder reentrar de manera segura a l'atmosfera de la Terra amb els 4 tripulants, i és un escut tèrmic que és capaç de suportar els 2.700 graus de temperatura a la reentrada. Tot això es va provar, abans ho deia, amb Artemis 1. Artemis 1, el novembre del 2022. Missió no tripulada, que no va anar pas a la Lluna, però que va fer... Va acostar-s'hi i portava un comandant maniquí, comandant Campos, i dos, el seient del darrere, i anaven dos torsos humans de figura, que els hi van anomenar Helga i Sohar, amb sensors que mesuraven el nivell de radiació. Aquella missió va anar molt bé, tot i que es va haver d'ajornar diferents cops, com ara està passant en el moment de l'enlairament, per fuites en el combustible. que ara explicarem que aquesta és la raó que ha fet que avui no s'enlairi Artemis 2.
Abans, però qui havia de pujar en aquest Artemis 2? Perquè, evidentment, aquests astronautes es tornaran a fer famosos ara.
Clar, són quatre astronautes que fa mesos que estan seleccionats. Són tres nord-americans i un canadenc, fixa-t'hi. Els astronautes americans es diuen Reid Wiseman, Victor Glover i la Christina Koch, de la NASA, i Jeremy Hansen ve de l'Agència Espacial Canadenca. Són astronautes de molta experiència. Han anat anteriorment a l'espai i, en particular, fixa't, Christina Koch, la noia nord-americana, té el rècord femení de vol espacial de més durada en un únic vol, 328 dies. S'han entrenat durant la tira per aquesta missió tan històrica i havien entrat en quarantena. És a dir, s'havien confinat, que és un procediment típic, habitual, per impedir contagis que facin que tu puguis desenvolupar una malaltia a l'espai, la qual cosa podria ser molt perillosa. Llavors entren en quarantena, ara han sortit de la quarantena, perquè, clar, s'han endarrerit el llançament de la missió i hauran de tornar a confinar-se 15 dies abans de que realment hi hagi la data final d'enlairament.
Escolta'm, la cosa anava molt de debò, teníem tots marcat aquest dia a l'agenda, però, com explicaves, s'ha hagut d'endarrerir. Què va passar perquè aquesta previsió inicial tampoc acabés de funcionar?
Val, a favor de la NASA, hem de dir que les dates inicials per enlairar l'Artemis 2 apuntaven al mes d'abril. Sempre s'havia parat del mes d'abril.
Per tant, ja es va avançar.
S'havia avançat molt perquè la NASA, a final de l'any passat, va dir, escolta, anem tan bé, creiem que anem tan bé, que intentarem fer-ho abans. Però en benefici de la NASA s'ha de dir que les dates previstes...
També dic una cosa, els endarreriments, quan parlem de qüestions especials, és el pa de cada dia.
Sí, 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 i a més, més val que hi siguin, perquè són vides humanes. Això no ho podem oblidar. Recordem que van morir 7 persones al Challenger i 7 persones al Columbia perquè es van prioritzar altres objectius que no vides humanes. Un error que mai no hem de tornar a cometre, aquest. Per tant, ja està bé. Mira, doncs, tot anava bé. El passat mes de gener, el coet enorme, 98 metres d'altura, amb la càpsula Orió a dalt, el van desplaçar lentament des de l'edifici on l'havien ensamblat i el van desplaçar sobre un transport en erugues, el van desplaçar cap al lloc de llançament. Això, fixa-t'hi, són 6 quilòmetres de recorregut, van trigar 12 hores. Aquesta màquina va trigar 12 hores a fer 6 quilòmetres amb aquest coet. Aquesta màquina és la màquina que pot arrossegar el pes més gros de tot el planeta. Mira, m'ho vaig anotar, és capaç de portar a l'hora l'equivalent a 20 avions Boeing 777 totalment carregats. Això, en 12 hores el van transportar. Tot va anar molt bé, els tripulants van entrar en quarantena, el que dèiem, i estava previst l'enlairament per avui diumenge. Què va passar? Que fa uns dies la NASA va fer unes proves que ja són previstes sempre, que és... carreguen el coet, no hi ha tripulants dins, carreguen el coet de combustible i comencen un compte enrere 2 dies abans. I practiquen tots els procediments fins que queden 29 segons. I allà aturen, és un entreno, allà aturen i diuen, com ens ha anat la cosa? Hem detectat problemes i aquí, al fer això, és quan varen detectar problemes. Varen detectar fuites d'hidrogen. Recordem que aquest coet porta hidrogen i oxigen líquids com a combustible. Ja l'hidrogen líquid és molt difícil de manegar, és superdifícil de manegar, i ja aquest mateix problema va fer que s'endarrerís Artemis 1 molts cops. Fins i tot en aquell moment van haver de tornar a transportar el coet un altre cop cap a l'edifici d'ensamblament. Esperem que no sigui aquest el cas. I la NASA ha decidit esperar fins al mes de març. I en concret han dit que hi ha diverses finestres de llançament, podria ser el 6, el 7, el 8, el 9 o l'11 de març. Tal com ens anem acostant, sabrem més.
Escolta'm, què ha de passar un cop finalment s'enlairi aquest Artemis 2? Perquè la missió no és aterrar a la Lluna, no. Si és que aterrar és el verb que hem de fer servir.
Sí, és correcte. És correcte en català.
Allunar no, eh?
No ho sé si ho és,
no,
però
no
aterrar
és,
sí.
No, ja t'ho dic jo.
Aterrar sí. I es pot utilitzar tant per Mart, per la Terra, per la Lluna, però és posar, tocar terra, no des del punt de vista de terra-planeta, sinó terra de superfície.
Però aleshores no es planta la bandera aquesta vegada.
No, aquest cop no, encara no. Però ja arribarà. Tal com hem explicat, en el moment de l'enlairament, quan això es produeix, els dos coets laterals que porta de combustible sòlid proporcionaran el 75% de l'empenta i aquests coets se separaran uns instants després i cauran a l'oceà Atlàntic. Amb aquesta empenta dels coets supletoris i l'empenta de la fase principal del coet, el coet, l'SLS, assolirà una velocitat de 28.000 km per hora i això permetrà que la càpsula Orió entri en òrbita terrestre. Allà s'hi estaran unes hores, en òrbita terrestre. Verificaran que tot funciona i faran moltes proves, però una de molt important, que és que maniobraran la càpsula Orió perquè s'acosti diverses vegades a la segona fase del coet, que haurà quedat abandonada en òrbita. Per què aquestes maniobres? Perquè són fonamentals pel retorn a la Lluna. Necessitem veure la com de fàcil és maniobrar la càpsula Orió. Si és molt fàcil o molt difícil, llavors practicaran aquest acostament amb un tros de coet que haurà quedat abandonat en òrbita de la Terra. Quan tot això estigui fet, totes les proves, la nau Orió s'impulsarà i ja anirà cap a la Lluna. I s'ha triat una trajectòria de retorn natural. Què vol dir de retorn natural? Que, tot i que fallés alguna cosa, la nau tornaria tot sola. Uh-huh. És a dir, ens hem d'imaginar com una figura d'un número 8, surten de la Terra, donen el tomb, fan el tomb per darrere de la Lluna i tornen fent com una figura de 8, de manera natural, ajudats per la gravetat de la Terra. I això trigarà 3 dies. 3 dies aproximadament a anar a la Lluna, giraran pel darrere, això no ho ha fet mai cap humà des de l'any 1972, en aquell moment es perdran les comunicacions, que és una cosa prevista, perquè la Lluna bloqueja les comunicacions, segur que serà el moment de més estrès, després de l'enlairament, de més estrès de la missió, i després tornaran a venir amb 3 dies més, en total uns 10 dies. S'assolirà una distància aproximada de la Terra de 430.000 quilòmetres, mai s'havia fet des de l'any 72, i la velocitat màxima prevista en el punt de major apropament a la Lluna serà 39.500 quilòmetres. Passarà només a 7.000 quilòmetres d'altura de la superfície de la Lluna. Uh-huh. Quan tornin, durant 3 dies tornaran, la reentrada a l'atmosfera serà l'altre moment crític, entraran a 40.000 quilòmetres per hora, la més ràpida mai feta en humans des de l'era Apolo. Aquí tenim l'escut tèrmic que aguantarà, esperem, perquè estigui segura aquesta reentrada, i l'amaratge es farà a l'oceà Pacífic, davant de les costes de San Diego, a Califòrnia. Es calcula que durant aquests 10 dies la nau haurà recorregut 1,4 milions de quilòmetres. Allà, a la costa de San Diego, esperaran els vaixells de la Marina nord-americana i un grup de bussejadors, és la imatge típica, de seguida s'hi acostaran, obriran l'escotilla perquè la tripulació surti en una bassa inflable, un bot inflable que hi haurà, i seran recollits per helicòpters, que els pujaran i els transportaran al vaixell de recuperació, i la càpsula Orió, per altra banda, també serà recuperada per ser inspeccionada.
Quanta estona confirmen que el llançament es produeix aquell dia?
Això pot anar d'hores. De fet, en Artemis 1...
I fins a l'últim minut entenc que el poden suspendre.
Absolutament. És a dir, el compte enrere comença, imaginem-nos, això uns 2 dies abans. 2 dies abans comença el compte enrere. En qualsevol moment es pot suspendre. De fet, estan previstes aturades del compte enrere. A vegades la gent pensa que comença un compte enrere i no acaba. Ja no s'atura. No. Estan previstes aturades ja d'entrada. És a dir, comencem 2 dies i, no sé, ara improviso, no? Quan quedin 10 hores, aturem. Uh-huh. I allà s'atura tot i comprovem. I ara seguim.
Doncs aquest compte enrere que des de ja mateix estem mirant a veure Artemis 2 quan acaba sortint. Sí. Durant molts anys, la pugna per arribar a la Lluna era amb la Unió Soviètica. Ara la pugna aeroespacial és sobretot amb els xinesos, eh?
Totalment, totalment. Ara els nord-americans això ho veuen com una amenaça. Recordem que el programa espacial xinès és molt potent i molt fiable. Ells, a diferència dels nord-americans, no fan grans anuncis. Te'n fan un d'avorrit i gris. I ja no tornen a dir res més fins que fan aquella missió, no? I dius, ostres, ja l'han fet, no? Ell, la Xina, va dir que enviarien els seus astronautes a la Lluna l'any 2030 o 2031. Això deix molt poc marge als nord-americans, perquè ara ve Artemis 2, però després ve Artemis 3, que ja és la baixada a la Lluna. Però és supercomplicada, no té res a veure amb Artemis 2, Artemis 3, perquè Artemis 3 necessita Elon Musk, necessita naus, coets, a l'Starship de SpaceX, que encara no està disponible. És aquest que estan provant i que de tant en tant esclata, típic de SpaceX, per altra banda. Uh-huh. Per tant, la complexitat de la missió de baixada a la Lluna és increïblement molt més complexa tot el que estem veient. I en aquest moment, els nord-americans preveuen que això pugui passar el 2028. Però, si hi ha problemes, ja t'avanço que n'hi haurà, se'n podrien anar el 2029. Per tant, no els hi queda marge de que la Xina els adelanti per la dreta.
Tenim dies encara per parlar-ne. Una abraçada, Joan Anton. Moltes gràcies. Ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut 2 mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un 10è de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell.
De nord a sud.
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat.
Est a oest.
Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Nit de Premis Gaudí.
Nit de Cinema Català.
Nit de Catalunya Ràdio.
Frontera.
Per què els estàs ajudant?
Aquesta gent que fuig no fa res que no fessin nosaltres fa 4 dies.
Romeria.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En el edificio alto.
Sirà.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Estrany riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Va ser en aquest mateix viatge.
En un dels anys més disputats dels últims temps, seguirem el minut a minut de la Gala dels Gaudí i us explicarem tot el que hi passi.
Diumenge a les 8 del vespre, la Gala dels Premis Gaudí en directe des del Gran Teatre del Liceu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Amb Toni de la Torre, l'equip de la Finestra Indiscreta i els serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Diumenge de reunions in extremis per evitar la vaga convocada a partir de demà del personal ferroviari a tot Espanya.
Una vaga convocada per maquinistes, interventors, personal de manteniment i taquilles arran dels accidents d'Adamuz i Gelida. Els sindicats reclamen seguretat a la xarxa i concrecions i avui hi haurà més reunions amb el Ministeri de Transports.
Tot plegat mentre pocs milers de persones es van manifestar ahir contra el caos i el mal servei de Rodalies.
Amb una manifestació al matí amb entitats i partits independentistes amb 8.000 participants segons la Guàrdia Urbana i una altra a la tarda convocada per les plataformes d'usuaris amb 3.000 participants segons el cos municipal. Justament ahir, 4 línies de Rodalies van recuperar el servei, l'R13, R14 i RT1.
La borrasca Marta manté en alerta bona part del sud i l'oest de la península.
El conductor d'un llevaneu ha mort a Àvila, a Portugal ha mort un bomber i a Andalusia ja hi ha 11.000 desallotjats per por al desbordament de rius i esllavissades. També desembassen pantans per evitar-ho.
La meteorologia afecta avui les eleccions tant a Portugal com al Japó.
A Portugal, la pluja que ha fet que de moment 3 municipis hagin decidit suspendre la votació i al Japó la neu afecta els horaris de votació. Alguns demanen que davant les dificultats el govern asseguri la igualtat d'oportunitats per votar.
Eleccions avui a l'Aragó, les primeres anticipades en 40 anys.
Les enquestes pronostiquen que el PP les tornarà a guanyar, però amb un Vox a l'alça que condicionarà el govern també auguren una patacada dels socialistes.
Ha dimitit el director del Washington Post.
Will Lewis, arran de les crítiques pels 300 acomiadaments a les seccions d'esports internacional que reduiran un terç la plantilla. A la seva nota d'acomiad agraeix el suport de Jeff Bezos i no cita ni les retallades ni els periodistes que hi treballen.
Els arxius del cas Epstein esquitxen ara un polític històric francès.
L'exministre Jacques Blanc ha dimitit com a president de l'Institut del Món Ara perquè el seu nom i el de la seva filla apareixen fins a 700 vegades als documents desclassificats del pederasta.
Tira endavant el desnonament del bloc 8 de Manresa programat per aquest dilluns.
El jutjat ha desestimat els recursos presentats per la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme del Bages i l'Ajuntament de Manresa.
I catifa vermella aquest vespre al Liceu per celebrar la 18a edició dels Premis Gaudí.
Una edició en què Romeria i Cirat parteixen com a favorites perquè són les que tenen més nominacions, 13 i 12.
El Barça continua líder després de guanyar el Mallorca per 3-0.
A l'espera del que faci avui el Madrid, que juga contra el València, hi ha un 4:15 Sevilla-Girona després que ahir la borrasca Marta obligués a cancel·lar el partit.
Avui els diaris miren cap a l'Aragó, Marina Laminós.
Sí, a l'Ara hi veiem una fotografia de les instal·lacions que té Amazon a El Burgo de Ebro, a prop de Saragossa, titulen la nova febre d'or de l'Aragó. Els aragonesos voten entre l'eufòria per les inversions de les grans tecnològiques i el neguit per l'auge de Vox. La manifestació de Rodalies, l'Ara parla de clam per Rodalies, queda relegada, en aquest cas, a una imatge a la part de dalt esquerra de la portada. A l'avantguàrdia, la imatge principal, que ocupa pràcticament tota la plana, és per a la borrasca Marta, inundant un paratge natural de Còrdoba, i a sota, sobre les eleccions, titular, Aragó vota amb la batalla per la Moncloa de fons. El periòdico, en canvi, la imatge, la part inferior, sí que és de la manifestació, tips de Rodalies, diuen. També en portada destaquen els Gaudí i, d'altra banda, un tema propi, un retrat robot de les 800.000 persones que es beneficiaran de la regularització de migrants. Molts d'ells apunten llatins amb arrelament i amb feina. I al Punt Avui, els inversors cerquen aixopluc fora de l'habitatge.
I el diari El País entrevista el senador estadounidenc Bernie Sanders.
Diu contundent que Trump és el president més perillós de la història dels Estats Units. A la part inferior de la portada, fotografia del riu Guadalquivir al límit.
Anys i anys per molts anys, avui bufarà 44 espelmes Gabriel Rufián.
Perquè durant 6 anys, repeteixo, s'ha matxacat Esquerra Republicana per negociar amb el PSOE.
Des del 2019 és el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. A Madrid, precisament, és on s'ha fet un nom en el món de la política. Al principi, fent tàndem amb Joan Tardà, i després en solitari, per convertir-se en un dels parlamentaris que genera més impacte.
60 espelmes Hristo Stoichkov.
Jo m'impliqué com a extranjero para saber què és Barcelona. Sabia l'època de...
Búlgar, un culer més i un antimadridista militant, és considerat un dels millors jugadors de la seva generació, guanyador fins i tot d'una pilota d'or. Va ser un dels líders del Dream Team de Johan Cruyff, que va guanyar la primera Champions.
I 94 espelmes, John Williams.
Per les seves bandes sonores el coneixereu. És el compositor d'algunes de les sagues més mítiques de la història del cinema, com la de Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones o Jurassic Park. Ha estat nominat més de 50 vegades als Oscars i n'ha guanyat 5 vegades.
Vida social. Marta Ferrer, aquest que sones al Haldor Mar, que avui serà el festival Músic Veu de Vilafranca del Penedès.
El músic i els seus dos fills formen Haldor Mar Trio i avui oferiran un repertori que combina influències tradicionals amb elements contemporanis i que inclouen temes de la nova cançó i de rock català. Això serà avui a l'Espai Cultural Fòrum Verger a les 7 del vespre. Queden entrades per 12 euros.
Els fans del cine d'animació tenen una cita imperdible, en aquest cas a l'Auditori de Barcelona, amb el concert Toon Story.
La Film Symphony Orchestra ha preparat un repertori d'algunes de les millors bandes sonores de la història del cinema animat, com ara El rei lleó, Toy Story, com Ensinistrar un drac, aquesta que sentim, o La princesa Mononoke. Serà a la sala 1, a 6:45 del vespre. Encara es poden comprar entrades per entre 32 i 59 euros.
Al Teatre Acadèmia, els objectes flotants.
La companyia La Conquesta del Pol Sud posa sobre l'escenari aquest recull de textos sobre tres dones que han perdut la parella i creen un club de vídues per trencar els tabús i transmetre el valor de la vida. Tot protagonitzat per Anna Saún, Helena Gadel i Ariadna Montfort. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 26 euros.
I al Centre Cultural Bellavista, a les Franqueses, s'hi pot veure Arribaràs i serà de nit.
És part de la programació de la Fira Terres, la fira de teatre de sala. Aquest text de Marc Artigau és la història d'una parella separada per un terrible accident, el record que té un d'ells sobre l'altre i la necessitat d'aconseguir que no marxi. La funció és a les 6 de la tarda amb entrades per 16 euros.
Arriba l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula La visita.
Com no havien d'envejar-lo els seus amics? En Jack era mariner i ells volien tenir tot el que ell tenia. Una vida errant, uns braços com fòrceps, una pell daurada, uns ulls penetrants que s'havien mimetitzat amb el fons marí, una cicatriu a prop de la cella que el feia un home bregat i, el més important, un amant en cada port. Sempre que coincidien tota la colla, en Jack li demanaven per les seves últimes vivències, i ell, que no volia ser desconsiderat, els corresponia alimentant la llegenda. S'inventava històries per fer-los salivar perquè això és el que volien. Però a en Jack, en realitat, no l'esperava ningú quan atracava el vaixell. De fet, ell només trepitjava terra ferma per atendre les seves obligacions professionals i per buscar una espatlla per plorar en alguna pensió de mala mort. Hi va haver una nit que ni tan sols va trobar aquest consol. Se'n va tornar a la nau i es va estirar tot sol en un racó. I allà bressolat per les oscil·lacions de l'embarcació, va somiar que una sirena emergia de les profunditats. Li agafava una mà i li xiuxiuejava a cau d'orella que aquella nit dormiria acompanyat.
Música. Blai Niesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Avui arribem amb Renaldo i Clara i el seu darrer senzill, Amb tu podria estar. Una peça lluminosa de pop amb influències del so dels anys 80, però amb una producció actual. Amb tu podria estar és la carta de presentació del proper disc que la banda liderada per la Clara Vinyals traurà aquesta primavera.
Gran notícia, una abraçada. Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.